Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El vídeo promocional de l'Espanyol pel derbi gira al voltant d'una espelma blanc i blava que, per molt que bufes, no s'apaga. A veure com està demà Messi de bufera. Busquem les notícies del matí. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Messi bufa l'espelma i els pericos es mengen el pastís. Vols plantejar això o...
Pot ser una manera de plantejar-ho.
Podria ser una manera de plantejar-ho, no? Ai, senyor. Bueno, ja estem aquí, preparats, com sempre, com cada dia.
Andrés Iniesta pràcticament descartat pel derbi.
El manxec no ha pogut entrenar avui amb la resta dels seus companys i la seva participació al partit de demà a Cornellà ja està pràcticament descartada. Luis Enrique fuig de polèmiques i avisa que demà caldrà una bona versió en blaugrana al camp de l'Espanyol per treure els 3 punts.
Aaron està ok a l'Espanyol.
El lateral entrena amb la resta dels seus companys i sembla que supera les molèsties al bessó de la cama esquerra. Clínic de literatura de Quique a la roda de premsa prèvia al partit on vol un Espanyol valent però no imprudent.
Abans que el Barça demà jugarà al Real Madrid, a primera hora de la tarda rebrà el València.
El València de Muniri Montoya, que visita el Camp Blanc amb ganes de repetir la victòria del partit a la primera volta. El Madrid, la prèvia apunta que demà juga la unitat A dels blancs amb el dubte de qui ocuparà la plaça de Gareth Bale. Zidane diu que no és ell el tècnic que asseurà Cristiano a la banqueta.
En bàsquet, Pau elimina Marc a la NBA.
Quarta i definitiva victòria de San Antonio a pista de Memphis que val a l'equip de Pau Gasol l'accés a semifinals de conferència contra Houston Rockets. Vacances pels Grizzlies i per un Marc Gasol que tanca uns playoffs amb números notables. Demà a Fontajau, segon partit de la final de la Lliga Femenina entre Unigirona i Perfumeries.
Aquesta tarda arrenca la Final Four femenina de waterpolo amb dos equips catalans.
Arrenca a Rússia. El Sabadell té l'objectiu de sumar el seu cinquè títol en aquesta competició. El seu palmarès jugarà la semifinal contra l'Olympiacos grec. Serà la segona, perquè abans el Mataró, debutant a la cita, jugarà la primera contra l'anfitrió, el Kirishi rus.
I en tenis, el Godó, avui jornada de quarts de final, està jugant a la pista central el número 1 del món, Andy Murray. Com estan les coses, Juan Arias? Bona tarda.
¿Qué tal? Bona tarda. Pues Albert Ramos está ganando un set a 0 contra el número 1 del mundo, 6-2 para el tenista de Mataró en el primer set, 1-0 para Murray en el segundo, saca Ramos para el 1-1. En caso de clasificación, el de Mataró jugará contra Dominic Thiem. Más tarde, aproximadamente sobre las 4 de la tarde, Rafa Nadal jugará contra el coreano Chung.
De moment salta la sorpresa a la pista central del tennis Barcelona. Avui és prèvia de derbi, per tant avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Toni Freixa i el Sergi Mas. I a la xarxa, Gil, que estem preguntant?
Hem demanat la porra del partit de demà a Cornellà-Prat i això no és una bufera, això és un vendaval autèntic perquè un 89,13% de les respostes aposten per una victòria en blaugrana. On és la parròquia Perica? On estan els espanyolistes copenautes? No hi són perquè només un 6,5% aposta per la victòria dels de Quique Sánchez Flores. Marcador més repetit, 21,7% de les respostes, Espanyol 1, Barça 2.
Gràcies, Gil, i atenció que en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, que a més obre aquest dilluns, eh? Dilluns és festa, 1 de maig, obre Open Camp, ja sabeu, el parc temàtic del món de l'esport situat a la Ornella Olímpica, on podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que tens el programa en qualsevol moment, 4 entradetes per anar a Open Camp. Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota del derbi, ja roda Esports Cope.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas.
Asturiana, Campofrío, Marcilla, Kellogg's, Bimbo, Scottex, Ariel.
Y ahora además con un 70% de descuento en la segunda unidad en alimentación, droguería y perfumería.
Por ejemplo, elige entre una gran selección de pastas y salsa rana y llévate la segunda unidad con un 70% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Intensitat i necessitat són dues paraules que estan sortint i sortiran en les hores prèvies al derbi. Si parlem de necessitat, és evident que la necessitat és superior al Barça, que s'està jugant la Lliga, i jo crec en la teoria de la necessitat que diu que el que més ho necessita normalment s'ho emporta. Però atenció que l'Espanyol, la possibilitat de repetir un tamudazo i de guanyar-li al Barça per primera vegada a Cornellà, actuen com a grans motors motivadors. I després està la intensitat. L'Espanyol és un equip intens, ho porta a l'ADN, i encara augmenta un punt més aquesta intensitat als derbis i més encara jugant de local. El Barça ho sap i jugant-se el que juga haurà d'igualar com a mínim aquest factor per mirar d'imposar la seva qualitat. Els derbis sempre són especials i aquest ho té tot per ser un gran derbi.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
És divendres, estem per tant a les portes d'una nova jornada primera, la 35 del campionat, que ens porta demà una nova batalla en la lluita pel títol. Aquesta vegada primer jugarà el Real Madrid, a partir d'un quart de cinc el Bernabéu, Real Madrid-València, i a tres quarts de nou el derbi, Espanyol-Barça. Tenim una prèvia completíssima d'aquest derbi, buscarem primer les novetats dels equips, saludem primer amb la informació de l'equip local a l'Anaïs Martí, que està a la ciutat esportiva Dani Jarque. Anaïs, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, tenim amb totes les novetats del Barça l'Helena Condis. Què tal, Helena?
Hola, molt bé, bona tarda.
El Barça, Helena, la notícia del matí és que Iniesta, amb problemes musculars, no s'ha pogut entrenar.
Té molèsties a l'adductor de la cama dreta, per això no s'ha exercitat amb la resta dels seus companys. Luis Enrique ha dit que demà al matí ho acabaran de decidir, però Iniesta està pràcticament descartat pel derbi. La gran novetat a la llista serà Neymar, que el brasiler torna després de complir 3 partits de sanció. Són baixa segura els lesionats Mati, Rafinha i Aleix Vidal, que es recupera a gran ritme, segons ha confirmat el propi tècnic. I avui a la sessió, molt bon ambient. Per cert, han seguit les conyes a Mascherano. La llista demà a partir de les 11 del matí, però en principi donaríem a Iniesta com a descartat.
A l'Espanyol, Anaïs, millors notícies, perquè Aaron, que era dubte, sembla que sí podrà estar.
Sí, era dubte per una lesió al bessó de la cama esquerra, però avui ja ha pogut entrenar amb el grup. Normalment Quique Sánchez Flores dona la llista just abans de la roda de premsa, però avui se l'ha reservat, ho farà aquesta tarda. El club ja va informar que rebria Aaron un tractament per arribar al derbi i probablement doncs, Quique es vol assegurar que es troba en condicions abans de donar aquesta llista. Literalment, l'entrenador diu que està millor.
Molt bé, anem a sentir els tècnics. Primer Luis Enrique, Helena, que avui ha estat en modo no alimento polèmiques.
Sí, poc parlador, seriós i sec. Ha passat paraula fins a 4 cops avui en roda de premsa. Quan li hem preguntat per què ell i Quique han trencat la tradició de fer-se la foto abans del derbi, ha dit a Luis Enrique que ja va explicar-ho la primera volta. La veritat és que no va dir res, simplement sabem que tenen mala relació. Només ha explicat una mica més quan se li ha preguntat per allò esportiu, pel partit de demà. Luis Enrique el qualifica de dificultat màxima perquè l'Espanyol sempre juga amb una motivació especial contra el Barça, perquè Cornellà al Prat és un estadi complicat i perquè ells arriben amb la necessitat de sumar punts en aquesta quarta final per seguir lluitant per la Lliga.
Si todos los partidos fuera de casa son difíciles, a medida que se acerca el final del campeonato, y hablando de un derbi, es evidente que va a presentar muchas dificultades, que nosotros intentaremos superar a través de nuestras cualidades e intentando que se vean las menos posibles desde el rival. Pero es un rival que conocemos perfectamente y que nos conoce y que tiene una especial motivación cuando juega contra nosotros, con lo cual debemos estar muy atentos.
El tècnic exigeix un últim esforç als seus en aquesta recta final. Espera que surtin amb la màxima intensitat a Cornellà al Prat, però a banda d'actitud, que ja la pressuposa, Luis Enrique remarca que demà és vital, sobretot, gestionar les emocions i centrar-se només en allò que sigui esportiu.
Yo creo que vamos a salir como hemos salido cada derbi, sabedores de la necesidad de los puntos, sabedores de la dificultad que tiene jugar este tipo de partidos, especialmente cuando lo haces de visitante y nada más, centrándonos únicamente y básicamente en lo deportivo, en lo que sucede en el terreno de juego y en lo que nos interesa.
També se li ha preguntat a Luis Enrique per les declaracions de Munir. Demà el València s'enfronta al Madrid i ha dit que vol donar una lliga al Barça, per les de Mitchell, del Màlaga, per les de Sandro. Luis Enrique diu que no vol entrar en aquest joc de la premsa i que confia en la honestedat dels professionals.
No voy a entrar en el juego, en este juego que tenéis montado para el final de temporada, de si uno ha dicho A, el otro ha dicho B, el otro dice C, el otro dice Z. Cada uno hace su trabajo, todos somos profesionales, más allá de las simpatías que pueda tener un profesional o otro por unos colores o por otros, cada uno hace su trabajo y yo intentaré hacer el mío.
Doncs ja ho heu vist, passa paraula, no vol alimentar polèmiques, tot allò que no sigui parlar estrictament del partit, Luis Enrique no vol comentar-ho.
En canvi, Anaïs, Quique Sánchez Flores, jo diria que d'una forma ocurrent i elegant, sí ha parlat una miqueta més de la seva relació amb Luis Enrique.
Sí, ha explicat per què no s'ha produït aquesta foto d'entrenadors, que recordem que aquesta temporada encara no la vam tenir en el partit d'anada tampoc aquí. Diu Quique Sánchez Flores que té altres prioritats per dedicar el seu temps lliure, entre elles la literatura.
Es que no hubo tiempo, de verdad. Hemos tenido como en la primera vuelta tres partidos en tres semanas y el tiempo que tengo libre, aparte de dedicarlo al trabajo, cuando me queda libre, lo dedico más al libro que estoy leyendo, que me parece fantástico y realmente es lo que hago.
El llibre, per cert, que es diu El pallasso que hay en ti, de Caroline Dream, a partir d'aquí, que cadascú decideixi.
Me l'apunto.
Sí, sí, diu que està bastant entusiasmat i que està molt bé el llibre. No sé si pot ser una indirecta o no cap a Luis Enrique.
Què més ha dit, Quique?
Pues, doncs que té molt clar que es troba davant d'una oportunitat única de poder guanyar per primer cop a Cornellà. Ens hem de remuntar al 2007 per recordar una victòria de l'Espanyol a casa. En aquell moment va ser amb Montjuïc, amb Ernesto Valverde. Van guanyar per 3-1. Diu Quique Sánchez Flores que per guanyar aquest partit han de ser valents.
Valiente, però no inconsciente. Debemos ser un equipo valiente, saber dónde tenemos que jugar el partido, ser conscientes, porque sabemos que si cometemos errores es un equipo que sabe aprovechar sus virtudes y, como sabéis, el rival tiene muchos registros también y nosotros tenemos que intentar equivocarnos poco. Más allá de lo que hagamos bien, que tiene que ser mucho, se trata de cometer pocos errores y estar dentro de nuestro partido siempre.
També ha fet una crida cap al públic, diu que espera que l'afició vagi demà a Cornellà, diu que Sánchez Flores que cada cop té la sensació de que l'afició està més a prop de l'equip.
Yo no tengo ninguna duda, tengo clarísimo que se lo pasaron bien otra vez con el Atlético de Madrid, más allá del resultado, entendieron que el resultado finalmente es una de las opciones que te da este juego. Mientras ellos vean a los suyos dejándose la piel, luchando, intentando crecer como equipo, cooperando, ayudándose unos a otros, teniendo una idea de juego, un criterio, al final el resultado, pues bueno, no le quitará emoción ni ganas a los aficionados a venir a vernos. Nosotros trabajamos para ellos y creo que cada vez está más cerca o vamos progresando en el equipo que ellos quieren.
Quique Sánchez Flores també ha dit que sent que aquest derbi arriba en el millor moment de l'Espanyol i que dona opcions als seus de poder guanyar i sorprendre el Barça.
Molt bé, doncs us demano els possibles 11. La Lotolucho primer, Helena.
Tornaran a l'equip titular als laterals, Umtiti i Luis Suárez, tots quatre van descansar contra Osasuna, equip de gala, però tot apunta que sense Iniesta per culpa d'aquestes molèsties, amb Ter Stegen en porteria, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i el banc defensa, Busquets, Rakitic i André Gómez al mig del camp, Messi, Suárez i Neymar a dalt, tornarà el trident al complet 3 partits després.
I la Loto, Quique, Anaïs?
Amb Diego López en porteria, defensa de 4 amb Marc Navarro i el lateral dret David López, Diego Reyes i el dubte d'Aaron. Veurem si al final arriba per ocupar aquesta posició al lateral esquerre. Si es troba al 100%, doncs jugarà i si no, probablement Quique aposti per Víctor Sánchez en aquesta posició. Al mig del camp jugarien Piatti, Javi Fuego, Diop i José Manuel Jurado i davant Gerard Moreno, Maxi Martell amb 12 gols i Caicedo perquè Baptistao encara no es troba al 100%.
L'àrbitre del partit és un Diano Mallenco i de públic com estarem, Anaïs?
Caben 40.500 espectadors a Cornellà Prat, encara queden força entrades per vendre, tot així s'espera un estadi pràcticament ple amb una de les millors entrades, esperant que l'Espanyol doncs, pugui guanyar per primera vegada a Cornellà al Barça. Abans de que comenci el partit, els dos equips participaran d'un homenatge als 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
Perfecte, Anaïs Martí des de la Dani Jarque, gràcies per la informació, que vagi molt bé.
Adeu.
I Helena Condis des de la Joan Gamper, el mateix, una abraçada.
Una abraçada.
De les ciutats esportives del Barça i de l'Espanyol cap al Village del Godó, on ens atén dos minutets que està veient tennis el Xarli Reixac. Xarli, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, gaudint una mica del tennis, que t'agrada molt, que tu practiques també, eh?
Sí, home, vull dir, jo crec que cada any ja que vinc de per aquí, almenys un parell de dies o tres, i a més avui un dia especial perquè fa molt temps que
sí.
Ahir, antes d'ahir, va ser una mica dolent.
Sí, sí. Escolta, vaig de cara al gra. Com veus el derbi de demà?
Home, veig sempre complicat, perquè Barça, Espanyol-Barça és complicat, i a més, doncs, allò de dir que el Madrid, ai, que el d'això, l'Espanyol li pot donar la Lliga al Madrid, pues, si pot dir una mica de morbo, no? Però jo crec que el Barça juga molt més que l'Espanyol i, per tant, crec que guanyarà aquest partit.
Hi ha una paraula que estem repetint molt, que és intensitat. L'Espanyol segur que surt intens, pel que tu deies, perquè ells estan molt motivats sempre als derbis, però si el Barça és capaç d'igualar aquesta intensitat, en teoria s'hauria d'endur el partit, no?
Sí, però saps què passa? Que vull dir, al final, una cosa és la intensitat i l'altra cosa també és la necessitat.
Ja,
vull dir, llavors què passa? El que necessita la victòria imperiosament és el Barça, i això fa doncs, que a vegades sigui un plus.
Mm-hmm. Escolta, està molt pelut que jugui Iniesta. Avui no s'ha entrenat, té problemes musculars, baixa important, eh?
Home, el Iniesta és un jugador important. A més, va bé també que jugui allà, perquè la mateixa gent de l'Espanyol l'aprecia molt a l'Iniesta, no? I per tant el respecte, i per tant el crida menys, i això crec que podia ser important, però bueno, ja estem acostumats que l'Iniesta juga a vegades dos o tres partits. Jo crec que en aquesta temporada han intentat doncs, que estigués el màxim de partits possibles, els partits que siguin importants per jugar, però bueno, podem aquest no ha arribat, però espero que a les propers hi sigui.
Qui posem en el seu lloc? Denis, André Gómez...
Bueno, ara jo crec que de mica tots van agafar una mica el seu rol, no? Jo crec que l'altre dia, per exemple, contra l'Osasuna, encara que no era un equip amb potencial terrible, doncs tots van jugar francament bé, el Denis va jugar bé, el d'allò també, el Gómez... Per tant, jo crec que això és una mica el que li fa falta a aquests jugadors, no? Seguretat i que la gent els conegui, que la gent doncs, se'n refiï.
L'última, Charlie, on veus que el Madrid pot fallar en el que queda de temporada? On creus que es pot equivocar?
Es pot equivocar al camp del Celta, es pot equivocar contra el Sevilla, es pot equivocar això, però també es pot equivocar el Barça. Per tant, jo crec que el tema està que el que guanyi aquests 5 partits, jo crec que serà el que s'endurà la Lliga.
Molt bé. Charlie, gràcies per atendre'ns, a gaudir del tenis.
Va bé, gràcies.
I saludem ara l'exfutbolista de l'Espanyol i analista de futbol. Fa uns magnífics anàlisis a La Vanguardia, els llegim atentament. El Joan Golobar, què tal, Joan? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tu creus en la teoria de la necessitat, aquella que diu que el que més ho necessita normalment s'ho emporta?
Home, en principi el que més necessita suposa que més intensitat ha de posar. El que passa que moltes vegades aquesta necessitat pot fer perdre la concentració perquè les coses no són fàcils, però en aquest cas, bueno, es tracta d'un equip que té una necessitat però que també té una gran experiència en estar en aquesta situació. Per tant, bueno, el Barça jo crec que segurament farà un gran partit, però per l'altra banda, a mi m'agrada molt aquest espanyol de Quique Sánchez Flores, trobo que és un espanyol que té jugadors amb personalitat i quan tens jugadors amb personalitat que saben el que suposa per l'aficionat enfrontar-se al Barça i ficar-lo dintre una gran dificultat quan aconseguir un campionat, pues normalment també responen.
Clar, és que la necessitat és evident que en té més el Barça, però la motivació de repetir el Tamudazo 10 anys després i de guanyar-li per primera vegada al Barça a Cornellà al Prat també pesa, no?
Sí, home, jo crec que després d'una temporada en què s'ha fet un recorregut molt més que interessant, que prèviament la situació econòmica amb la presència del nou president s'ha quadrat moltíssim i té uns vistos de viabilitat magnífics, potser la cosa bonica que queda seria aquesta, perquè arribar a Europa cada vegada això està més clar que és complicat. Llavors és com si diguéssim, agradi o no agradi als culers, és la gran fita per nosaltres, és a dir, pues mira, hem tingut un protagonisme determinat enfront a l'equip rival de la ciutat i bueno, i hem gaudit de possible victòria o empat, que, bueno, que té les seves conseqüències.
Sí, sí. Un parell de preguntes tàctiques. Un en clau Perica. Golo, creus que l'Espanyol s'atrevirà o s'ha d'atrevir a anar a pressionar-li a dalt al Barça?
Estones, sí. Això és fonamental. És a dir, per diverses raons. La primera, perquè un equip grandiós com pot ser el Barça o el Madrid o el Bayern o el Manchester City no li pots acostumar d'una manera de jugar durant 90 minuts perquè trobaran la clau. Com no la poden trobar? Doncs variant històries, no? I aquest un dels aspectes per jugar-li al Barça és saber alterar els sistemes, no? I a vegades ha de ser pressionada i a vegades està tancat, però amb una variabilitat perquè l'equip contrari no s'acomodi i trobi la solució. És més, inclús a vegades, jo crec que el gran plantejament contra un Barça a vegades pot ser que quan has defensat a dalt i t'ha anat bé i ara defenses enrere i comences a anar malament, normalment qualsevol equip es tanca més. No? Pues si t'estàs tancant i no et va bé, pues llança la defensa a posicions avançades. Això ho ha fet amb molta maestria Simeone diverses vegades i crec que és un exemple a seguir.
I veus el Barça capaç de plantar-se demà a Cornellà amb defensa de 3 o és massa risc?
A veure, és cert que corre un cert risc, però potser corre més risc si no reforça el centre del camp.
Yeah.
Jo amb això, tampoc si jo sóc una persona que cregui massa en els esquemes, perquè crec molt en la intel·ligència dels jugadors, no? Llavors és cert que el Barça pot sortir amb una defensa de 3 i a millor el Sergi Roberto incursar-se molt al centre del camp, però el mateix Sergi Roberto és un jugador terriblement intel·ligent com a per adonar-se que potser ha de caure una mica més a posició defensiva en moments determinats i no està amb un patró esquema pensat el dijous, que el dijous no té res a veure amb el dissabte, i resulta que no sapigué o tindrà la capacitat de variar coses, o inclús a través d'indicacions de Piqué, que és un jugador molt, molt intel·ligent per a fer variacions d'aquest tipus.
Perfecte. Joan Golobar, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada.
D'aquí a uns minuts, més derbi. El nostre debat d'Esports Cope amb el Toni Freixa i el Sergi Mas, però abans el partit del Real Madrid, que rep demà a 4:45 PM al Bernabéu, al València. Primer l'última hora del Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, te iba a preguntar si Zidane iba a sacar mañana la primera unidad, la segunda, pero bueno, está obligado por la baja de Bale, claro.
Sí, yo creo que, aunque hay pocas pistas, de hecho todavía no tenemos ni la convocatoria, se va a parecer más el equipo al once de gala que al llamado versión B, ¿no?, que el otro día se exhibió en Riazor. Hubo 9 cambios entre el Clásico y el Deportivo, es decir, que yo creo que esos 9 jugadores van a ser titulares, si todos están bien, si no hay ninguna molestia, y tan solo 2 o 3 dudas, ¿no? Yo creo que le va a dar descanso a Marcelo, que fue titular en Riazor, veremos a ver si ahí coloca a Danilo o a Nacho, y luego quién completa la BBC, ¿no? Sin Bale, lo normal es que el martes contra Atlético juegue Isco, pero yo creo que mañana Zidane le puede reservar y veremos a ver si apuesta por Asensio, o apuesta por James o incluso por Lucas Vázquez, ¿no? Yo creo que el resto del equipo, con la duda también de a ver cómo está Varane, que llegó justo al partido de Riazor, no se resintió, fue sustituido en los últimos minutos, y ahora veremos a ver si Zidane le da continuidad o si le reserva pensando en el Atlético y sigue apostando por Nacho, ¿no? Pero vamos, Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano y Benzema, yo creo que esos futbolistas van a ser mañana titulares ante el Valencia.
Claro, es que el Madrid tiene un partido muy gordo en Liga de Campeones el martes, pero tampoco veo al Madrid despistándose mañana contra el Valencia, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que igual sorprende que haya más rotaciones en el partido del miércoles, que está más distanciado del partido contra el Atlético y hay más días para descansar que el de mañana, ¿no? Pero bueno, el Madrid no puede estar pensando en lo que haga el Barcelona. El Madrid, si fallan, evidentemente mejor, más colchón, pero el Madrid le quedan 5 partidos, tienen que ganar 4 y empatar 1 y así no depender de lo que haga el Barcelona para ser campeón de Liga.
Muy bien, Miguel Ángel Díaz, muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Sí, la verdad que marcar gusta siempre y espero que sea contra el Madrid, que también es un rival fuerte y yo, de venir del Barça, pues esperemos sacar los 3 puntos.
El equipo está capacitado, se vio en la primera vuelta que pudimos ganar y por qué no ganar allí. O sea, el año pasado también, o sea, estos años atrás, siempre compite en ese campo, o sea que vamos a salir a tope.
Són Munir i Montoya, que pel seu passat blaugrana, és evident que demà intentaran remar a favor d'obra blaugrana. Estem ara a València amb Lugo Ballester. Què tal, Lugo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, ¿con qué espíritu va a afrontar el Valencia el partido de mañana? A nivel de clasificación ya no se juega nada, pero bueno, jugar contra el Madrid siempre es un partido especial.
Sí, te diría que con el de siempre, salir a competir y tratar de buscar los 3 puntos por la grandeza y la historia que tiene este club, pero te mentiría, porque los 2 últimos años estamos viendo, Joan, cómo el Valencia se está dejando llevar cuando ya no tiene nada en juego, lleva 2 temporadas eludiendo los puestos de descenso. Esa es la cruda realidad del Valencia y, por lo tanto, si fuera por eso, me fiaría poco del Valencia este fin de semana en el Santiago Bernabéu, sin nada en juego para ellos. Ahora, como tú bien dices, estamos hablando del Santiago Bernabéu, un escenario idílico como el Camp Nou. Estamos hablando del Real Madrid, un rival, entre comillas, siempre al que el Valencia y el valencianismo le tienen especiales ganas cada vez que se enfrentan, ya sea en Mestalla o en el Bernabéu. Y, por lo tanto, yo creo que el Valencia va a salir o se ha mentalizado durante toda la semana. Primero, por orgullo, para que no le pinten la cara, porque tú sabes que si sales al Bernabéu andando te pueden meter cinco, y yo solo por eso creo que el Valencia va a salir a competir, por el orgullo propio, y luego por esas ganas que tiene siempre el valencianismo como telón de fondo de poderle arañar puntos al Real Madrid.
Oye, no tengo los precedentes en la cabeza, pero sí un poco la sensación de que últimamente al Valencia se le ha dado bien el Madrid, ¿no?
Sí, siempre se le ha dado bien, y además incluso con estados de ánimos parecidos a los actuales. El Valencia da igual cómo se ha encontrado, pero siempre, igual que en el Camp Nou últimamente, que también a pesar de ir con bajas en la plantilla o con un mal estado de forma, siempre ha dado el nivel, siempre ha rendido como tocaba. En el Santiago Bernabéu especialmente. Recuerdo, sin ir más lejos, por ejemplo, una victoria en la etapa de Koeman, que luego fue destituido, y ya sabes cómo terminó aquello, donde ganó el Valencia por 2-3 con un gol de Arizmendi, recientemente con un empate a 2 que le quitaba la liga al Real Madrid. En definitiva, el Valencia siempre que va al Bernabéu compite, y luego en la plantilla hay jugadores con un peso importante, ya no pensando en el Valencia, sino incluso te diría egoístamente para ellos como escaparate de cara al mundo.
Claro. Oye, hay una baja a la hora de hacerle daño al Madrid que creo que es muy importante, que es la de Zaza, ¿no?
Sí, se ha añadido de última hora la de Enzo Pérez con molestias en los isquios, el capitán y centrocampista argentino que tampoco va a estar presente en el partido en el Santiago Bernabéu. Son dos bajas sensibles, como dices, la de Sasa y también la de Enzo Pérez. La de Sasa porque estaba en un buen momento de forma, llegó en el mercado de invierno y se ha convertido en uno de los referentes porque está poniendo sobre el terreno de juego lo que la gente echa de menos en Mestalla, que es casta, pundonor, trabajo y además goles. Y luego la de Enzo Pérez porque, si bien es cierto que el argentino no está atravesando su mejor momento desde que llegó en el Valencia, pues es un poco el referente a nivel de músculo, a nivel de contención, y es una baja también importante. Además, hay que añadir la de Joao Cancelo, que si bien es cierto no venía siendo titular, en el último partido contra la Real Sociedad, donde se cayó en Mestalla por 2-3, fue de lo mejorcito del equipo.
Bueno, a ver de qué es capaz el Valencia mañana. Hugo Ballester, gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti como siempre.
De seguida el debat a Esports Cope amb el Toni Freixa i el Sergi Mas. Abans us anuncio que Open Camp, ja sabeu, el parc temàtic dedicat al món de l'esport, està obert durant tot el pont, eh? Està obert aquest dilluns, dia 1 de maig. Diversió garantida per passar un gran dia en família, amb els amics o amb els companys de feina, vivint una experiència nova i única en la que tu seràs l'estrella a les instal·lacions olímpiques d'Open Camp a l'anella de Montjuïc. A Open Camp podràs viure més de 20 experiències esportives, com per exemple la Open Match, en la que podràs disputar un partit de futbol sobre la gespa de l'estadi olímpic, amb equipacions oficials, et canviaràs els vestidors de l'estadi, rebràs les indicacions d'un entrenador i et xiularà un àrbitre professional. Et sentiràs com un crac del futbol mundial. Open Camp està obert el dilluns 1 de maig.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
El govern abaixa l'IVA dels espectacles en directe del 21 al 10%. Nosaltres, directament, el traiem.
Afanya't, perquè a Ford i només fins al 30 d'abril tries el teu cotxe i no en pagues l'IVA. Els Blue Days de Ford continuen. Vine a Ford, cotxe sense IVA fins al 30 d'abril. Condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé de derbi. Saludem com cada divendres al Toni Freixa. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què em diuen? Que estàs al Godó, no?
Sí, aquí estic veient el primer set de Ramos que ha guanyat i el segon que potser guanya també i dona la sorpresa.
No, està igualat, està igualat. Mira, Juan Arias. Juan.
Hola.
¿Cómo va el segundo set?
Empate a 3, sirve Murray para el 4-3, pero con 0-30 para el tenista de Mataró.
6-2 a favor de Ramos y 3-3. Bé, ja ha partit, Toni, ja ha partit,
Veus com m'has de fer cas? 0-30, servei de Murray, vol dir que si Ramos trenca servei, pràcticament el partit.
Sí, senyor, molt bé.
Le recuerdo a Toni y a toda nuestra audiencia que Albert Ramos viene de ganar precisamente a Murray en Monte Carlo en octavos de final y luego llegó a la final en la que perdió con Rafa Nadal. Es decir, sí, que el único precedente de momento entre ambos tenistes és favorable al de Mataró.
Està en forma Ramos. M'han dit també, Toni, que allà al Village del Godó hi haurà cafè, no?
Sí, sí. Ja m'he pres un cafè quan he arribat perquè em feia falta i ara després de dinar me'n prendré un altre.
Perfecte. Sergi Mas, què tal? Molt bona tarda.
Un talladet curt de cafè de Bracafé, bona tarda.
Marchando, tu també t'has passat pel Godó, eh? Avui no ho sé, però t'he vist allà al Village, eh?
Només el dimarts, és que jo treballo.
I el Toni Freixa també, no? Però bueno, una escapadeta sí, podem fer, no, Toni?
Sí, però aquí escapadet. No. Sí, sí. El que vol dir el Sergi és que ell treballa aquí, jo treballo fora d'aquí. Suposo.
Bueno, escolta, anem al derbi. Començo pel local. Sergi, com estan les sensacions?
Però quin derbi? De quin derbi estem parlant?
De quin derbi? Tu què et sembla?
Quin derbi? Clar, estem parlant d'un derbi que és el derbi més igual del partit que es juga a Espanya. Ja no diré allò d'estat espanyol. És el derbi més desigual. No cal anar a un Atlètic Real Societat, a un Betis-Sevilla, a un Madrid-Atlético de Madrid. És a dir, si féssim cas als percentatges mediàtics de derbi, jo hauria de parlar un minut i Toni Freixa hauria de parlar 9 minuts.
No, però aquí no anirà així. Tu parlaràs el mateix que Toni Freixa.
Per tant, agraeixo molt que em donis el 50% de temps per parlar que sí, per l'Espanyol és el partit de l'any, perquè nosaltres és un derbi, encara que la diferència de pressupost sigui extraordinàriament gegant.
Això vol dir, Sergi, que veus molt difícil que l'Espanyol li pugui fer la punyeta al Barça o què?
Fer la punyeta no, guanyar el Barça també és fer la punyeta, efectivament. Sí. Però l'objectiu no és guanyar ni treure-li la lliga al Barça, l'objectiu és guanyar el nostre enemic esportiu, que és el Barça, com el del Barça és ara, aquest segle XXI, guanya el Madrid. Yeah. Fa 9 anys que no guanyem, 10 anys, perdó, que no guanyem el Barça, sí, com a local. A Cornellà no s'ha guanyat mai, però això a la vegada serveix d'incentiu per veure si un any acabaran caient, sigui demà passat, sigui d'aquí 3 anys, sigui d'aquí 25. Mm. Però, en fi, és la il·lusió que tenim els pericots. Mm.
I d'il·lusió com està el culer, Toni?
Doncs bé, perquè aquestes alçades de la temporada, jo crec que com que veus la recta final, la il·lusió ja la portes a dins, no? De veure que tens 4 partits per aconseguir 12 punts i intentar aconseguir la Lliga depenent del que faci el Madrid, evidentment, perquè el Madrid ha de punxar amb un partit perdent, o amb dos empatant tots dos, i no és fàcil, però el que no es pot fer és fallar al Barça. Per tant, bé, doncs amb la il·lusió de poder aconseguir una lliga més aquesta temporada, si tot va bé. Mm.
És veritat, Toni, que els números estan molt a favor del Barça, que l'Espanyol mai li ha guanyat el Barça a Cornellà al Prat, però també és veritat que sempre, posant-nos en la pell dels culers, sempre que hi ha un derbi, per molt superior que sembli al Barça sobre el paper, és un partit que fa molt de respecte.
Sí, però i a més l'Espanyol aquest any ha pujat un nivell en el seu rendiment. Jo crec que aquí que Sánchez Flores està fent una gran feina i el club té un projecte i això es nota també amb l'estat d'ànim en general de l'equip i bé, no ha arribat a entrar en competició europea aquesta temporada, però sí que ha passat sobradament qualsevol perill que hagi tingut altres temporades i crec que l'Espanyol és un rival que s'ha de tenir molt en consideració, ja només pel seu rendiment futbolístic, que és el que estic dient, i a més pel que dius tu, perquè el de sempre, no? Perquè l'afició aquell dia animarà més que mai, probablement serà un dia que l'estadi estarà ple, i òbviament, els pericurs tenen ganes de guanyar els culers, això és molt lògic.
Com ha de ser, clar.
I bé, és un partit molt, molt maco de veure. Mm.
Un debat que aquí tenim tota la temporada, Sergi, amb el De Aro i amb el Quique Iglesias. Tu ets dels pericos que es conformen amb no patir aquest any, que ja està bé amb arribar a 50 punts, o fer-ne 55 o 57, o esperaves alguna cosa més?
No, jo crec que és que aquest any ha canviat la decoració. Aquest any és el primer any de l'era nova, de la nova era. L'Espanyol ha estat un club històricament amb molta complicació econòmica i a partir d'ara ha vingut un xinès que no sé quan tindrà el retorn econòmic, que l'acabarà tenint, i segurament ja el té allà les accions que està venent a Xina d'aquest club, però jo crec que aquest any... Home, jo, contràriament al que s'ha venut, jo sincerament crec que està bé, com a primer any de projecte, quedar vuitè, quedar nou, si vols quedar setè, i no en Europa. Perquè és que jo crec que la quota esportiva que tindríem, perquè jo veig molt important, sincerament, pel fet d'anar a Europa l'any que ve, és caríssima. És a dir, jo m'acabaré escoltant allò de tres competicions, anar al mes de anar a finals de juliol a jugar a Turquia contra l'Ankaragücü, una prèvia de l'Europa League perquè després passis una ronda... No s'acaba mai la UEFA. Jo crec que això, portant Lliga i Copa del Rei, per l'Espanyol, perquè aviam, aquest xinès, el senyor Chen, a la meitat de... O sigui, aquest estiu, que estarà 12, 14, 16, que ja són diners, 20 milions d'euros, ja està bé, però jo crec que no sortia a compte. Com a primer any de projecte, jo signo aquesta temporada, o sigui, feia 13, 14 anys que l'Espanya no tenia 50 punts.
Sí, sí. Toni, el Barça està obligat a guanyar. Alguna esperança de que el Madrid s'equivoqui demà contra el València, o poques o cap?
Home, sempre. No està per tirar coets, tampoc. També està tenint un rendiment bastant irregular. L'altre dia amb el segon equip a Corunya va fer un molt bon partit, és veritat, però ells també estan apurats. Potser aquest partit no seria, no?, que juguen a casa i a més encara no ha començat la seva eliminatòria de Champions, però enmig de l'eliminatòria de Champions també s'ha de tenir una sortida relativament fàcil com és la del Granada, però això acumula partits i... Bé, l'esperança mai es perd, i sobretot el que ha de fer el Barça és no fallar.
Sí.
Si el Barça falla, no fa falta ni que parlem del Madrid. I bé, anem a veure aquesta recta final i l'encarem amb confiança de que al final, escolta, el Barça les últimes 8 lligues n'ha guanyat 6, i el que correspon als culers és viure les coses sense patir massa, no?
I hem entrat, Toni, en aquella dinàmica de final de temporada de a veure si Munir i Montoya demà ajuden, no es confia en Mitchell, si s'arriba una última jornada amb el Madrid jugant-se la Lliga al camp del Màlaga, no? Amb aquesta dinàmica,
Sí, normal, no? Quan necessites i depens del que faci un altre, estàs pendent de qui és amic teu en aquell partit perquè t'ajudi, i al mateix temps també te n'adones que els rivals del Madrid tenen madridistes. El que hauria de fer probablement Mitchell és ser més discret a l'hora de fer declaracions i no deixar-ho tan evident, no? Perquè ell s'ha referit al partit aquell de Tenerife, on el Tenerife l'entrenava Jorge Valdano i a la porteria hi havia Agustín, i el Tenerife va fer molt bé la feina. Per què no? El Màlaga l'hauria de fer. També és veritat que el Màlaga té Sandro, Sandro Ramírez, que està fent una gran temporada i segur que aquell dia també voldrà rendir. Si Mitchell el fa jugar, és clar, perquè si fa jugar el juvenil, doncs no podrà ser.
Sí. Bueno, perdó. Perdona, el Tenerife va fer molt bé la feina, entre d'altres coses, perquè va haver jo allà un pastizal i unes bosses d'escombreries que mai sabem, la veritat. De fet, sí que la sabem, però no la diem mai. Entre d'altres temes, és veritat que van influir aspectes esportius. No és fàcil, no era fàcil remuntar un 0-2 pel Tenerife, no era fàcil que sortís Agustín al principi i es retirés al minut 30 de la primera part, però són històries de pràcticament fa 25 anys. No sé, dit això, a nosaltres també ens faria molta il·lusió guanyar.
A l'Espanyol guanyar-li demà al Barça?
Home, clar. I necessitem els punts, és a dir, Europa està lluny, però per què no? També volem que un rival, encara que li vagi la Lliga, a mi em ve Europa.
Sí, sí.
I tan bo és el preu per tu com per mi Europa.
Sí, sí.
Que és molt complicat? Sí, bueno, clar, efectivament, ho tenim molt complicat. I en torn a les declaracions de Mitchell, és cert que Mitchell podia haver estat més discret. És cert que Tebas podia ser més discret i podia exercir de president normal. Però el que va dir Tebas, primer, jo crec que està al cap de tothom, ja sabem que és del Madrid, ja ho ha dit, però jo crec que el que va dir és el que no diuen, per exemple, 90% de dirigents esportius i polítics catalans, ara com feia Laporta, que no diuen que són del Barça i ho són. Ningú ho diu, i els catalans no ho diuen i ho són. És a dir, per què negar una evidència? Però si ja ho sabem. Parlo de dirigents polítics i esportius, i no passa res. Tebas ho va dir. Bueno, això queda de mal dir, però jo vull, en aquest cas, apostar per la sinceritat de Tebas. Oi, que soy del Madrid, me jodió que Messi me tira el gol. Ja està. Senzillament això, demano també una prova de sang d'honestetat, en aquest cas de Tebas, que no em sembla malament.
Molt bé, amics, aquí ho deixarem de moment. A veure què passa demà, et deixem el Godó, Toni, i Sergi amb les teves coses. Amics, gràcies per estar a Esportscope, eh?
Gràcies, bona tarda.
Una abraçada, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Arriba el derbi a la Cope. Arriba el millor futbol al programa líder.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Cornellà al Prat, Espanyol Barça.
Manolo Oliveros, José Luis Gil, Quica Iglesias, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Tomás Guas. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Este es el Daikin de 2.820 frigorías y calificación energética A++, ¿verdad?
Y con financiación.
Los que quieren que no les pille por sorpresa el calor saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen un 10% en aire acondicionado Daikin.
Haz Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Sabías que hay un Perú para cada quien? Eso que no sabías de ti, vive en Perú. Descúbrelo con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Adéntrate en los rincones más recónditos de la tierra de los incas visitando Lima, Cusco y Machu Picchu durante 9 días desde solo 2.065 euros. Consulta condiciones en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El govern abaixa l'IVA dels espectacles en directe del 21 al 10%. Nosaltres, directament, el traiem.
Afanya't, perquè a Ford i només fins al 30 d'abril tries el teu cotxe i no en pagues l'IVA. Els Blue Days de Ford continuen. Vine a Ford, cotxe sense IVA fins al 30 d'abril. Condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Una més de futbol. Silvio Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Demà les noies del Barça femení juguen la tornada de les semifinals de la Champions al camp del PSG. Està el tema molt pelut.
Han viatjat avui somiant en fer la gesta més difícil, donar-li la volta a l'eliminatòria contra el tot poderós PSG i el Parc dels Prínceps per estar a la final de Cardiff. Aquesta tarda a les 5, entrenament oficial a l'escenari del partit, i demà a les 5 de la tarda aquest partit, amb 1-3 del partit d'anada, serà difícil remuntar-ho. Saben les noies de Xavi Llorenç que hauran de fer el partit perfecte. Alexia Putellas deia ahir que el joc haurà de ser com el dels últims minuts al miniestadi, a partir del 0-3, i han d'intentar superar el ritme de les franceses.
Jo crec que després del 0-3 l'equip va jugar millor, per tant la nostra línia seguís a partir d'aquells minuts com vam jugar, i bueno, anirem allà seguint donant més amplitud al camp i profunditat. Bueno, ja vau veure que el ritme que portaven era un altre i no passa res per acceptar-ho, i nosaltres doncs hem de treballar per aconseguir igual aquest ritme i, si pot ser, superar-lo.
Una altra de les components de l'equip, la Ruth García, creu que el Paris Saint-Germain no sortirà a defensar el resultat de l'anada.
Yo creo que es un PSG que va a hacer el mismo planteamiento que hicieron aquí. Van a salir a por el partido, juegan en su estadio, una competición que es unas semifinales, que querrán ganar al Barça en su casa, independientemente del resultado que tuvieron aquí. Y esperamos un planteamiento de que ellas van a salir a por el partido. Nosotras somos conscientes de eso y somos conscientes de lo que estamos jugando.
Tota la sort pel femení de Xavi Llorenç.
Clar que sí. Fins aquí el futbol. També haurà de remuntar el Barça d'handbol si vol estar a la final a 4 de Colònia. Haurà de remuntar-li demà a la tarda al Palau Blaugrana 2 gols al totpoderós Kiel alemany. Tenim el jugador del Barça, Valero Rivera. Hola, Valero.
Hola, bona tarda.
Bé, preparats per una de les grans cites de la temporada, segurament fins ara la més important. I són 2 gols, Valero, no són els 5 de la temporada passada. Per exemple, podríem dir que ens movem en un barem, amb una xifra remuntable, no?
Bueno, nosaltres el que pensem és a guanyar el partit. No, no estem que focalitzats sobre aquests dos gols, perquè si no cauríem en l'error de pensar que ja està fet, no? Serà molt complicat i tenim que estar ben concentrats per guanyar el partit, per més de dos, però no pensar que és remuntable.
O sigui, el plantejament és a guanyar el partit.
Sí, sí. Està clar que és el que volem, no? És el que volem és passar a la feina del fort i bueno, farem tot el possible per estar-hi.
Escolta, us veu queixar molt de l'arbitratge allà a Alemanya, de l'agressivitat dels alemanys permesa pels àrbitres. Veurem què passa demà. No demanem als àrbitres que regalin res, però sí que imparteixin justícia bé, no?
Bueno, sí, ells van ser molt durs allà i jo crec que van passar el límit. Els àrbitres van permetre molt, no? A veure aquí com estem, jo que estem aquí jugant a casa nostra i nosaltres crec que ser durs en defensa, però no arribar a ser agressivitat. Jo crec que no és bo per l'handbol ni per guanyar partits. Jo crec que els partits es guanyen jugant a handbol i no pagant a la gent.
Uh-huh. Per això s'ha de fer valdre, com sempre, això no cal dir-ho, el factor Palau, que és important per aquest tipus de coses, no? Al marge de pel suport, també per la pressió cap al rival, cap als àrbitres.
Sí, està clar que el Palau, quan està ple i tota la gent pues, va anima i tal, és increïble, no? I porta l'equip tot sol. Jo crec que estarem ben acompanyats i que la gent respondrà i vindrà, omplirà el Palau i animarà fins al final, i això no tinc cap dubte, no?
Escolta, Valero, un petit gran miracle la recuperació del Gonzalo, que no l'esperàvem pel partit d'anada i ja va poder jugar.
Sí, vam fer un bon avantatge i el servei mèdic va dir que era disponible, que podia jugar i ja està. Sí que és ràpida i bueno, ara està molt bé, no?
Està bé per demà, no? Perquè hem vist també alguna imatge del dit allà, amb el dit cosit, que fa fins i tot una mica d'angúnia, però està bé, no?
Sí, està bé i jugarà.
Molt bé. Valero Rivera, gràcies per atendre'ns. Estem molt pendent de vosaltres demà. Moltíssima sort i tant de bo el Barça es planti la feina al Fort una vegada més de Colònia.
Sí. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Anem al bàsquet, però abans vaig a donar el pack de 4 entrades per anar a Open Camp. Està obert, ho recordo, aquest dilluns, que és festa, 1 de maig, obert Open Camp. 4 entradetes, un pack de 4 entrades pel primer que truqui al 940-20-32. 940-20-32. Mira, la Sílvia ja ha aixecat el telèfon. Gil, parlem de bàsquet, comencem per la NBA, que ja tenim el gran dels Gasol a semifinals de conferència i el petit de vacances.
Sí, el gran li va guanyar al mitjà, en aquest cas, en aquest Memphis 96-San Antonio 103, en el sisè partit que tanca aquesta sèrie i canvia efectivament els Grizzlies de vacances i fa que San Antonio entri en semifinals de conferència contra Houston Rockets. Un partit molt igualat, Memphis ho va tenir a la mà, va anar guanyant durant força minuts, però a començaments de l'últim quart San Antonio va abocar el partit a un final molt igualat, on al final la punteria de San Antonio va guanyar el bon treball que havia fet fins a aquell punt del partit l'equip de Marc Gasol, que va estar molt bé una altra vegada. 18 punts, 5 rebots, 6 assistències, li va guanyar el duel individual al seu germà. Pau va acabar amb 0 de 6 en llançaments de camp, 4 rebots i una assistència. Això sí, San Antonio dins, Memphis fora, es lamentava Marc Gasol.
És dur, és molt dur. S'ha acabat la temporada. És dur de veure que fins aquí hem pogut arribar. Ara mateix estaríem preparats per viatjar demà i jugar el setè partit. No hi ha res més a dir que no és fàcil d'assumir això. No és gens fàcil. Hem tingut el partit a la mà, portant-lo en termes d'igualtat. Hem tingut l'oportunitat al final de guanyar-lo, però al final la victòria ha estat per ells.
De la NBA a l'Eurolliga, el Real Madrid té avui el primer match ball per classificar-se per la Final Four.
Sí, el quart partit de la sèrie, 6:45 de la tarda a la pista del Darussa Faka, el Madrid que va fer la feina dura de guanyar el tercer partit. Si guanya el quart serà equip de final a 4, si no la sèrie es decidiria al Wizzing Center a Madrid en el cinquè i definitiu partit. 2 hores després, el quart partit també de la sèrie entre Efes i Olympiacos, domina l'equip turc, l'Efes de Perasovic, de moment per 2 victòries a 1 contra l'equip d'Espanulis.
I demà el segon partit de la final de la Lliga Femenina amb la presència de l'Uni Girona.
A les 9 de la nit, Uni Girona, Perfumeries Avenida, Fontajau, caixa o faixa. Si guanyen les gironines, hi haurà tercer partit a Salamanca. Si no, adeu-siau a la temporada, això sí, en un partit on la emotivitat està garantida, perquè, recordem, es retira la samarreta de Noemí Noemí Jordana, que deixa el bàsquet a final de temporada. Per això el tècnic gironí, Eric Solís, vol que demà Fontajau bulli amb un bon ambient de la grada.
Que formem una pinya, equip i afició, i més després d'haver jugat a Wolfsburg, no? Un ambient molt hostil, un ambient doncs, que evidentment són 3.000 persones ajudant-los i creant un molt bon ambient de bàsquet, de soroll, de pressió als àrbitres, com van fer a Salamanca, dic, bé, doncs que sigui això al revés i que la gent de Girona ens pugui ajudar i ens pugui empènyer en aquests moments precisament que comentàvem que hem de ser durs mentalment.
5 minuts i les 4, una altra cita important aquesta tarda, la Final Four de waterpolo femenina a Rússia. Sílvia, amb la presència de dos equips catalans, el Sabadell i el Mataró.
Sí, el Mataró, la Sirena Mataró, juga a les 5 de la tarda contra l'anfitrió, el Kinev Kirishi. El president del Centre de Natació Mataró, Joan Gros, ens ha explicat que l'equip vol seguir fent història després de guanyar la Copa Alent la temporada passada i la Copa de la Reina precisament contra el Sabadell.
L'any passat hem aconseguit guanyar un campió d'Europa com era el Sabadell, i aquest any hem eliminat a les actuals subcampiones d'Europa i per poder-nos classificar a la final. I per tant, doncs, nervis, jo diria que no, jo les veig molt tranquil·les, molt animades, però sí que hi ha, bueno, aquesta tensió de ganes de competir, de ganes de fer-ho bé i de ganes de tornar a donar un resultat positiu i històric.
Ens ha atès Joan Gros des de la concentració de l'equip a Rússia i ens ha dit que precisament el rival d'avui era el que menys volien, el Kinev Kirishi, l'anfitrió.
Bueno, és evident que és possiblement la pitjor opció que ens podia tocar. El Kirishi és un equip amb el que hem jugat en aquests dos darrers anys dues vegades, sempre ens ha guanyat, i ja sortiran amb moltes ganes, tindran el recolzament del públic i això, doncs, vulguis que no, els dona un avantatge addicional.
Una Final Four històrica en presència de dos equips catalans, la primera vegada que hi ha dos equips catalans i espanyols. La segona semifinal la juga l'Astralpool Sabadell a 6:45 de la tarda contra l'Olympiacos, precisament l'únic equip que les ha guanyades en una final continental va ser el 2015.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Sportscope.
Muy igualado, Juan, el segundo set del Murray Ramos, ¿eh?
Sí, ya era difícil ganarle 6-2 al número uno del mundo en el primero. Se ha rehecho bien Andy Murray, que ahora tiene pelota de set. Está sirviendo Ramos con 5-4 para Murray, pero ahora 30-40 para el escocés. Si gana, empatará el partido a un set y por tanto habrá que irse al tercero y definitivo. Lo cierto es que Ramos ha empezado muy bien, pero poco a poco, como te comento, el jugador británico se ha rehecho y veremos cómo pasa esa última pelota de set. El jugador catalán, que ahora mismo tiene servicio a su favor. En caso de clasificación, el ganador se enfrentará en semifinales mañana al austríaco Dominic Thiem, que ha eliminado al japonés Sugita, y después de ese partido, Rafa Nadal, que va a enfrentarse a un desconocido, el 94 del mundo, el coreano Chung, que ha sido un poco la revelación de la jornada o del torneo, y por tanto esperemos que Rafa Nadal pues se imponga con claridad en este partido, en el cual acaba de ganar Andy Murray 6-4, le ha roto servicio a Albert Ramos. Por tanto, nos vamos al tercer y definitivo set. Rafa Nadal, que por cierto, en caso de clasificación, se enfrentará al vencedor del Cachanón Ceballos.
Nos vas contando, Juan, gracias.
Que vaya bien.
Què més tenim aquest cap de setmana, Sílvia?
Cita destacada aquesta tarda. Barça Legends, debuta Ronaldinho amb Eric Abidal com a capità en un clàssic que es disputa aquesta tarda al Líban a les 7:30 en directe per Barça TV. A segona divisió, Lugo Girona diumenge a les 4 i el derbi Nàstic Reus dilluns a les 7 de la tarda. A segona B, duels catalans, Barça B, Prat demà a les 5, Llagostera Lleida demà a les 6, Sabadell Hospitalet demà a les 6:30 i Gavà Espanyol B diumenge a les 12. A la Lliga CB, Betis Barcelassa demà a les 7, Baskonia Divina Seguro Juventut diumenge a 2:15 i Bilbao Bàsquet Morabanc Andorra diumenge a 2:15. I el Granollers femení d'handbol juga a la Copa de la Reina, fase final a Porriño Pontevedra, demà a les 12:30 juga a quarts de final contra l'Atlètic Guardés.
Gil Superstar.
Definitivamente, Quique Sánchez Flores nos ha ganado el corazón. El payaso que hay en ti, hay página web, elpayasocayenti.com. donde se puede ver un fragmento del libro de cabecera de Quique Sánchez Flores, saco un párrafo del prólogo.
Ahí.
En estas pautas se halla el arte del payaso. Ser orgánico, jugar, expresar lo que sientes, compartir con el público, tener problemas, hacer tonterías, estar interesado, fracasar, mostrarte vulnerable, usar tu sentido del humor, ser honesto, transgredir y redescubrir el mundo. Más o menos lo que venimos haciendo día a día en esta sección. Ahora, Quique, si mañana le metes mano al Barça, ya minutero de honor, por todo lo alto.
Aquí ho deixem, que no hi ha temps per més. Gil, gràcies.
Lo mejor en lo personal.
Adeu, Sílvia.
Bon derbi.
Bon derbi, un cap de setmana.